Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell. Consumint consciència.
Vivim envoltats de plàstic, només cal mirar al nostre voltant i la veritat és que molts tenen una vida massa curta. Els fem servir i els rebutgem ràpidament. Nosaltres avui, precisament, a la secció Consumint Consciència, el que volem parlar és d'una solució, o potser d'una part del problema, dels bioplàstics. Per això el que fem és saludar el Joan Alcinet i també el Miquel Serra, els companys de Consum Quilòmetre Zero Sabadell. Bon dia i benvinguts al matí.
Bon dia, bon Raquel. Dia.
Per cert, que heu estrenat Instagram. Miquel, digue'ns, no?, on us podem trobar, també, perquè la gent trobi més informació a la xarxa.
Bueno, la solució és fàcil. Consum Quilòmetre Zero Sabadell.
És que ens ho fan molt fàcil. I avui, a veure, perquè l'última vegada vam parlar, evidentment, d'aquesta petjada, no?, que deixa, doncs, els plàstics al nostre planeta, i vam destacar que parlaríem precisament dels bioplàstics. Potser, primer, el que hauríem de fer és explicar què són.
Mira, la primera, el titular, diríem, per entrar és qui té o ha de tenir el control, la responsabilitat, la indústria o el consumidor? La indústria està fent ja l'evolució cap a la bioindústria. O sigui, ells juguen de formes múltiples, unes més clares, unes no tan clares, amb etiquetes més bones, menys bones. Ja van fent el pas a dir-se bioindústria, encara que no sempre sigui massa correcte.
Però l'etiqueta queda molt bé, no?
L'etiqueta queda molt bé, però i el consumidor? Tenim prou informació a l'hora de prendre decisions sobre si allò que ens estan dient que hauríem de fer servir és correcte? Llavors, per això hi ha una etiqueta que ara sembla que s'estigui posant molt de moda, que és una etiqueta amb tres rodonetes verdes lleugerament diferents, que diu reciclable, biodegradable, compostable. Fem una visió perifèrica de Venga. Tot el tema plàstics. ¿Vale? De plàstics ho podríem fer una gràfica amb quatre esquemes. Amunt hi tindríem els plàstics convencionals, els que feien servir tota la vida, que són producte fòssil, o sigui, provenen de derivats petrolers, i no són biodegradables, ni biocompostables, ni biorres. ¿Vale? Aquests materials són els que, diguem, haurien de desaparèixer. Tot i que la indústria hi afegeix alguns additius perquè en determinades condicions la seva durabilitat sigui una mica més curta, però sigui llarga, molt llarga. Val. Quan parlem de llarga, parlem de cents d'anys. O sigui, no parlem de 10 anys, no, parlem de cents d'anys. I n'hi ha alguns que fins i tot no s'arriben a degradar mai. Vale? Són els de les bosses de plàstic, els de les ràfies que veiem dels carrers, els de les ampolles d'aigua, tot aquest tipus de plàstics. En una segona línia posaríem aquells que són bio, però de procedència fòssil. Dius, això com es menja, això? O sigui, es poden biodegradar, però el seu origen ve de derivats petrolers, més o menys. Per què s'acaben degradant en uns períodes més curts? Perquè s'hi posen uns additius, i per tant hi ha uns procediments químics i uns components químics que no sabem si es degraden, però no es veuen ni es detecten, en principi, que fan que aquests plàstics es degradin amb els temps més curts. Segueixen siguent temps molt llargs, però són més curts que els que no porten aquest tipus d'additius. Va. En un tercer grup hi tindríem els que són productes de biològics, vale? I en principi no són biodegradables si no s'hi posen també un cert tipus d'additius. O sigui, fa falta que hi hagi un cert tipus d'additius perquè es degradin. I per últim tindríem els que són els bons, per dir-ho d'alguna manera, no? Que són d'origen biològic,
sí,
i, a més, són biodegradables. Vale. Però no són compostables. Aquest és un altre tema. Tot això vol dir que són materials que es degraden més o menys de pressa, alguns amb additius, els últims ja no, no necessiten additius, es degraden, tot i que es degraden en uns períodes llargs. I aquí hi ha una trampa. Hem explicat coses i ara hi ha una trampa. En aquests es fa servir el que se'n diu el pla. El pla és l'àcid polilàctic. L'àcid polilàctic és un àcid que prové dels midons de certs productes naturals, com el blat de moro, com la iuca, com la patata. I aquí vendria una de les grans preguntes. Els procediments que es fan servir per extreure pla, o sigui, per extreure aquests midons de productes naturals. Si una patata la deixes a terra, es grilla, es degrada, no té problema. Però i el midó sol? I el procediment que hem de fer servir per extreure aquest midó? Quin procediment químic es fa servir? Per tant, és prou correcte? No estem emmascarant amb l'etiqueta de biodegradable un producte que segueix procediments químics no massa adequats? Ja tenim la pregunta.
La gran pregunta, eh?
Oh, no, una.
Una de les grans preguntes, Josep. Amb aquest escenari, jo cada vegada començo a tenir més reticències, no?, si realment són la solució.
A veure, en principi, els bioplàstics... fonamentalment els tenim, o sigui, si tu mires a on s'apliquen bioplàstics, veuràs que fonamentalment, com a diríem, allà on tenen la màxima ocupació és justament a l'empaquetatge flexible, és a dir, les bosses de l'alimentació, a nivell de consumidor,
sí, sí,
les bosses de l'alimentació...
Sí,
les
quan anem
petites...
al supermercat i ens hem oblidat malament tot el cabàs tipus, i agafem una bossa.
Per tant, aquesta, tot aquest tipus de plàstic... a veure, quines avantatges? Sí que té avantatges. A veure, és veritat que s'ha de posar molts interrogants. Per dir, algun avantatge, per exemple, una és que el seu procés de producció és molt més sostenible, tant des d'una perspectiva dels orígens com des d'una perspectiva del propi procés. Per un altre cantó, evidentment, això segur, la quota de la seva capacitat de ser degradats és molt més alta, per tant, és un pas endavant. Ara, desenganyem-nos, fomenta, i això els consumidors hem de ser-ne molt conscients, fomenta el sol ús, és a dir, utilitzar només una vegada aquests tipus d'embalatges. I això, perds allò de perdre l'escriure pel llegir, no? És a dir, a mig camí, doncs ens estem relaxant perquè això ja és biodegradable i ja ho anem tirant. No. Hem de vigilar perquè l'ús d'aquests plàstics, mentre sigui plàstics que usem de manera amb un sol ús, passen a ser un agent contaminant, si no tan important, si un agent contaminant sense dubtes. El segon element, i és el tema del compostatge. Anem a veure el compostatge. Diríem, un plàstic que sigui compostable, que és la màxima expressió de la sostenibilitat, doncs és un gran avantatge, és un gran què. Hi ha segells, un cas després en farem alguna repassadeta,
sí,
segells que ho garanteixen, però que quedi clar una cosa, que hi ha plàstics que són compostables amb un compostador casolà, dels que tenim a casa, però n'hi ha que necessiten procediments industrials de compostatge. Clar, els que necessiten procediments industrials de compostatge, pel mig, què hi ha d'haver? Doncs tot el procés de recollida, de separació de residus i recollida de residus. Per tant, alerta, en cap moment l'ús de bioplàstics, el consum de bioplàstics, ens eximeix de ser molt curosos en tot el reciclatge. És a dir, el reciclatge per separat amb molta disciplina i la recollida i el tractament amb totes les condicions. Per tant, estem davant d'un escenari que sí que és un pas endavant, però no ens podem relaxar ni en el seu ús, fora les coses d'un sol ús, ni en els processos de reciclatge. Són indispensables perquè aquestes avantatges es facin efectives.
Val, llavors entenc que tenen aquesta virtut, no?, que són renovables, però, evidentment, doncs el contrapunt és que, no obstant això, no són sostenibles, en el sentit de que, clar, continuen doncs, fomentant doncs, aquest consum i potser també, com sempre diem aquí, la clau són les tres R's.
Mira, perquè la gent entengui el que és compostable, un producte s'anomena compostable quan, en un temps no superior a 6 mesos, el 90%, del producte, com a mínim, s'ha degradat. Aquest és el cas d'una patata que la llences a terra, una taronja que cau, una poma que cau de l'arbre. Segur que compleix aquesta normativa. Amb 12 setmanes, el fragmentament ha de ser inferior a partícules de 2 per 2 mil·límetres. D'acord? Els humus que es generen de tot això, fruit de fongs, fruit de bacteris, etc., han de complir uns estàndards generals. I no hi ha d'haver en cap cas cap material pesant. Mercuri, cadmi, níquel, etc. Vale? Això està emparat per una normativa UNE de la Unió Europea que té vigència des del 2001, reforçada el 2007. Té una numeració, és igual, no caldrà donar-la. Per tant, això ens diria el que és un material compostatge. O sigui, no tot val dir que ho és compostatge si no compleix aquesta normativa.
Val.
Llavors,
llavors és important identificar, no?, que tingui doncs, aquest etiquetatge,
com a mínim, i que aquest etiquetatge estigui ben, que hi ha, com deia el Josep, hi ha algunes iniciatives en la Unió Europea, en alguns països de la Unió Europea, que donen unes etiquetes que són molt clarament específiques de que aquell producte prové d'aquest procediment.
Va.
Però amb tot això, jo sóc sempre una mica incisiu, hi ha una trampa. Què ha passat en molts països llatinoamericans quan hi va haver una època que es va posar molt de moda la pinya? Es van eliminar grans camps de cultiu d'altres productes que es feien servir en aquells països per fer cultiu extensiu, intensiu, de pinya o de banana. Del Monte, per exemple, que és una...
Sí, és una marca.
Vale?
Sí.
És una marca. Estava en aquesta dinàmica. I alguns països de Llatinoamèrica, sobretot, com que aquest tipus de productes són tropicals o semitropicals, es va fer gran roturació de terrenys, eliminant blats de moro, eliminant iuques, eliminant batates, eliminant altres productes que formaven part de la dieta d'aquesta gent, es van substituir per enormes plantacions de banana o de pinya tropical, que llavors deixa la gent del lloc sense alimentar. Aquí estem fantàstics, però tenim de tot. Sí, sí, però i d'on surt?
Clar, les conseqüències que té allà. Clar.
Exacte. I aquí és on, quan anem a parar aquest tipus de materials, quan parlem d'aquests midons que provenen del blat de moro, de la patata, de la iuca, això no ens provocarà eliminar certs aliments que són bàsics en certes cultures, i compte, que també podria ser la nostra, una d'aquestes cultures que acabés rebent, a canvi de poder produir aquests materials, aquests midons per fer productes biodegradables.
Clar.
Llavors, hi ha un informe de l'Ajuntament de Barcelona, i acabo aquí, que ja fa temps, que després de tota una sèrie d'exposicions i explicacions de pros i de contres i tal, i qual, acaba dient una cosa. El més important, sabeu què és? No consumir.
Clar, per això us deia, no?, que les tres errors que nosaltres sempre doncs, insistim, no?, incidim, potser doncs, és tenir en compte doncs, això, que no hem d'apostar per doncs, aquests productes d'un sol ús, ni que siguin biodegradables o no.
Aquest és una conclusió relativament immediata de tot plegat. De totes maneres, a veure, entenc, sempre parlant des de l'òptica del consumidor, entenc que si reivindiquem que els embalatges que ens donen o que apareguin per aquests mons com a mínim tinguin aquest tipus de propietats, doncs com a mínim activem una certa sensibilitat per la sostenibilitat. De fet, quan el Miquel ens comentava això d'aquestes etiquetes, d'aquests segells, en realitat aquests segells són reconeguts pels estats, però no incorporats a la seva legislació. És a dir, Quan nosaltres agafem una bossa d'un supermercat i en un raconet apareix un rectangle en el que hi ha, aquí bàsicament tenim les sigles TV baixa i a l'esquerra Àustria, TV baixa Àustria, que és, per dir-ho així, el nom de l'empresa auditora, l'empresa que dictamina si aquell producte realment compleix amb unes condicions. I al costat apareix un símbol de OK compost,
sí,
o bé de l'altre, me'n recordo, el rodó, que és el DIN, o bé a l'OK compost o el DIN, aquesta empresa ens garanteix que aquell producte és compostable, però normalment, normalment, jo dic no, sempre, a part d'això diu home o industry, és a dir, compostatge casolà o industrial. Si és casolà, podem utilitzar-ho en el nostre compost i s'ha acabat. Si és industrial, hem de ser, torno a dir, igual de rigorosos a l'hora de reciclar-lo, és a dir, separar-lo i col·locar-lo. Això sí, ho podem posar a l'orgànic, perquè els processos de compostatge industrial el puguin degradar. D'alguna manera, tots aquests segells ens donen unes certes pautes i unes certes garanties de que aquell producte respon a aquestes característiques. Però que quedi clar, no estan incorporades a les normatives oficials. Són segells reconeguts i els països poden o no incorporar-ho a les seves normatives. Per exemple, aquí a l'estat espanyol són reconeguts, en els BOEs apareixen, però no els seus textos. O sigui, apareixen com a etiquetes que són reconegudes, però no són obligades. M'explico el que
ve? Sí, que llavors es tractaria d'això de...
Ah, és a dir...
Anar avançant, no?, i que realment...
Però el conflicte des d'una perspectiva de sostenibilitat i de reivindicació en la lògica de la sostenibilitat del consum, el conflicte és que és un terreny relliscós per tot el que hem dit. Perquè si això vol dir fomentar més ús d'aquest producte, això tampoc, perquè no és una solució. És com una reducció del conflicte, però no solució al conflicte. Per tant, d'alguna manera, és un terreny perillós en el que és difícil que els països manifestin. Per exemple, a França s'ha prohibit els plàstics d'un sol ús i, en canvi, no s'ha incorporat normatives relacionades amb l'ús de bioplàstics. Per què? Perquè el que sí és determinant és no fem ús de productes que només es puguin utilitzar una vegada.
Clar, potser són més taxatius, però aquí s'acaba el problema, també.
Clar, perquè arrossega que uses molt menys plàstics encara que siguin bioplàstics. Per això et dic que estem en un terreny molt relliscós, en què la indústria sí que està intentant difondre tots aquests productes, perquè això els renta una mica la cara davant tot
de l'impacte que
el problema
deixa
reconegut dels residus de plàstics per tot el món, especialment en els nostres oceans, però, insisteixo, les administracions tenen poca presència en aquests processos de legalització, no legalització, d'obligació de l'ús de tots aquests bioplàstics. Estem en un terreny molt relliscós i, per tant, la conseqüència que, com deia el Miquel, l'article aquest de l'Ajuntament de Barcelona arribava és, deixeu-vos estar, reduïm, reciclem i eliminem el seu ús amb els productes. Reutilitzem.
Per tant, l'última paraula la tenim nosaltres, els consumidors.
Sí. Sempre. Sí, sempre la tenim nosaltres. I no ens n'adonem que la tenim nosaltres. Pensem una cosa, La indústria, a grat o a desgrat, més aviat o més tard, s'acaba adaptant sempre a la pressió del consumidor. Si la indústria observa que un determinat producte, una determinada manera de fer, té un volum determinat a partir d'un cert umbral, O sigui, si estem parlant d'un 1%, segurament no farà cas, però si estem parlant d'un 15% o d'un 20%, ja comença a pensar que hi té un nínxol de negoci i això li fa modificar les seves estratègies. Per tant, la nostra acció individual de dir no, escolti, no em doni bossa, no la vull. Jo ja porto la meva bossa de roba, la meva bossa de paper, el meu pot de vidre, el meu pot de fang, omplim... Escolti, no vull productes envasats, no li compro, compro a granel. Això fa que la indústria es modifiqui i s'adapti, perquè la indústria, al cap i a la fi, el que vol és...
vendre.
Ni més ni menys. I guanyar diners, com tothom, ni més ni menys. I la indústria s'adapta més de pressa que el mateix consumidor. Encara que sembli una tonteria.
Uh-huh. Aquí també doncs, cal incidir en el paper de l'administració, no? També per intentar doncs, això, perquè a vegades nosaltres també, com a consumidors, és massa, no?, el pes també que tenim.
Sí, sí. Evidentment que les administracions han de jugar el seu paper, però jo sempre penso que no el jugaran si els consumidors no forcem, com tot. És a dir... les administracions estan sotmeses a pressions de tot tipus, doncs com a mínim la pressió ciutadana que vulgui avançar en el camí de la sostenibilitat, entenc, crec que molt en base a la referència de l'economia circular, no només ho hem de practicar, sinó que ho hem de defensar. I les administracions probablement hi jugaran, i posant determinades quotes d'usos de productes que siguin, diríem, que puguin ser susceptibles de vendre a granel. Per tant, hem de recuperar bastant les pràctiques de consum, sobretot en productes alimentaris, dels nostres pares, dels meus pares.
Sí, sí, dels nostres pares o avis.
Vosaltres més aviat els vostres avis. Però, bueno, en tot cas, ja m'enteneu que hem de recuperar part d'aquell consum i entenc que tant aquesta perspectiva de la sostenibilitat com la proximitat s'anirà imposant. La proximitat ja està més imposada, per exemple, a França, no? Però ara falta la sostenibilitat de tot l'empaquetament d'aquests productes. Aquest és el punt on estem i que, malgrat que les administracions tenen paper, nosaltres hem de tenir una actitud, diríem, assertiva, tant en el seu ús com en la seva reivindicació.
Doncs el que fem cada dilluns aquí, intentant despertar els consumidors conscients, per recapitular, per la gent que ens estigui escoltant ara, Miquel, doncs això, els bioplàstics són la solució definitiva?
No, jo crec que hem d'anar a la compra a granel, a treure'ns de sobre sobretot el cost indirecte, que és aquell cost que no es veu mai i que és tan complex d'entendre, com és el que a vegades comprem una cosa que ens la porten de lluny perquè és una mica més barata i no ens n'adonem que el transport, el gasoil, les persones mal pagades, etc., tot això és un cost indirecte que acaba repercutint a la nostra societat i que si suméssim en aquell petit estalvi que ens sembla que fem, aquest cost indirecte, ens adonaríem que en realitat estem pagant més car. Perquè la gent que emmalalteix més i utilitza hospitals, això és un cost que paguem amb els nostres impostos. I així successivament, no?
Mira, és una bona manera també de donar-li la volta.
No, s'ha de tenir... O sigui, ja sé que carreguem tot el pes sobre el consumidor, però és que al cap i a la fi és que ens afecta.
Totalment.
D'una forma indirecta, que és la que moltes vegades no veiem. No veiem la directa, dir, això en lloc de 15 val 10, doncs ho compro, però al tanto, perquè aquí hi ha gasol, hi ha carreteres, hi ha sanitat, hi ha mal pagament de treballadors, hi ha tota una sèrie de coses que indirectament, si els assuméssim en aquests 10, millor que acabaríem pagant 18 o 19. I llavors nosaltres que ens estem pagant més car. I això és una cosa que hem de tenir present, no?
I és el que intentem sempre demostrar en aquesta secció, per demostrar doncs, això, que cada cop que nosaltres fem el gest de pagar, doncs, apostem per un model o un altre. Voleu afegir alguna cosa? Tanquem aquí el programa.
Una petita cosa. Només, i posant un exemple, aquest dia jo havia de comprar un test que era un model molt especial. Me'n vaig a la distribuïdora que el té, no el tenien, dic, bueno, doncs m'ho podeu demanar, perquè no, ho has de comprar per internet. Dic, però si us ho demano a vosaltres i ja el porteu, i jo vinc aquí i... No, no va ser possible. O sigui, si jo volia aquell test, per posar flors, bueno, en volia nou, si jo volia aquells testos, els havia de comprar per internet sí o sí, venint de no sé on i amb encàrrec personal. Clar, és molt difícil. Distribuïdores i comercialitzadores, botigues i marques, ens han d'ajudar també. Hem de fer que ens ajudin també en aquest procés de canvi, en la reducció dels processos i en la reducció de les despeses afegides, com comentàvem.
Doncs sí, hem d'intentar fer aquest canvi perquè, si no, el model cap a on anem és aquest, el d'aquesta compra, com explicaves, doncs, per internet, sense tenir en compte doncs, tota la petjada en el medi ambient, però també tot l'impacte a nivell social, per les condicions laborals de molta gent que treballa doncs, per aconseguir doncs, aquests productes que després els volem a preus massa assequibles. Moltíssimes gràcies, com sempre, per despertar els nostres consumidors conscients. Fins la propera, no, fins d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.